Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que, com els en dèiem, l'alcalde Miquel Forns i la primera tinent d'alcalde Aurora Carbonell varen presentar ahir a la tarda en roda de premsa el balanç corresponent a aquest primer any de mandat, després doncs, del que van suposar les eleccions d'ara fa tot just un any. Balanç en línies generals, ara ens ho explicarà en Joan, positiu, l'alcalde que en un moment de la seva intervenció també va deixar oberta una porta a possibles incorporacions d'altres forces polítiques a l'equip de govern. Saludem de nou en Joan Totosaus. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu. Efectivament, ahir el govern de Sitges va fer balanç d'aquest primer any d'aplicació del Pla de Mandat 2015-2019. Ho va fer amb una mostra de bona sintonia entre els dos caps de llista, per una banda Miquel Forns, el batlle de Sitges, i per una altra banda la primera tinent d'alcalde i portaveu responsable a l'Ajuntament d'Esquerra Republicana de Catalunya, Aurora Carbonell. De fet, Miquel Forns va mostrar la seva satisfacció per l'acció de govern, per la feina feta i per la bona salut, va dir, del pacte de govern. Vam saber trobar, va dir l'alcalde, un punt comú, i a partir d'aquí doncs, aquest pla de mandat que s'ha desenvolupat amb la suma d'altres formacions, segons va dir, doncs, pel fet de que el govern està en minoria i que ha estat necessari establir pactes doncs, per tirar endavant alguns temes. Davant de les crítiques sobre doncs, la poca dedicació sobre, des del punt de vista horari dels regidors, va dir l'alcalde que aquest document, el document en el que es fa un llarg llistat uh-huh. dels temes, tant els que estan ja desenvolupats com els temes que estan en desenvolupament, és la prova, segons va dir l'alcalde, de que governem i que hi som. A partir d'aquí, doncs, dos eixos principals, els Sitges de les persones i el suport a l'activitat econòmica, i a partir d'aquí, doncs, quatre ítems en què es divideix aquesta acció de govern. Per una banda, l'aposta per les persones, tant a l'hora de donar ajuts com la feina discreta que han de portar a terme els serveis socials, o com també fins i tot els futurs pisos de protecció social que vindran del desenvolupament de les noves àrees en expansió urbanística de Sitges. En un segon apartat, l'activitat econòmica i l'ocupació, l'aposta pel turisme de qualitat, centrat en aquest cas amb la certificació Biosphere, que obliga a més a ser perseverants en el futur, és a dir, que no és un diploma que te'l pengi, sinó que obliga a anar complint una sèrie de paràmetres al llarg del temps.
Com es diu, has d'anar fent punts.
En un tercer aspecte, segons va dir el batlle, la transparència i el govern obert, amb la millora de l'economia municipal per una banda i la implantació de l'administració electrònica per una altra, i per últim també va destacar el que va definir com a fórmules imaginatives i va posar alguns exemples. Per exemple, Reciclart, el recent festival, sí, que per una posava, diguem, en contacte el que era la certificació Biosphere amb el fet de amb l'art i el fet de que Sitges vol ser un referent en el món de l'art. O per exemple, l'escola Agnès, davant de la seva desaparició en els pressupostos que no van ser aprovats de la Generalitat, doncs la redacció d'un projecte de redefinició d'aquesta instal·lació per permetre l'acollida de mòduls de formació professional que precisament la Generalitat vol implantar en algun centre del Garraf. Doncs aleshores preveure que aquests mòduls vagin aquí i d'aquesta manera justifiqui millor aquest centre. O també una altra fórmula que va definir com imaginativa l'alcalde va ser la col·laboració público-privada en determinats esdeveniments. Aquests és els principals punts. Hi ha un llarg llistat, no el farem perquè de fet hi ha tot una és un llistat de qüestions que s'han portat ja a terme durant aquest primer any i altres que han començat a portar-se a terme. Va dir l'alcalde al principi que doncs si el primer any acostuma a ser el de el de començar a fer els projectes, doncs, que aquesta vegada doncs, hi ha alguns projectes que s'han començat a fer però altres que directament ja s'han pogut engegar. Uh-huh. I per tant, doncs, en aquesta seva segona legislatura com a alcalde, doncs, aquest canvi s'ha vingut donant. Si de cas, escoltem primer aquestes consideracions inicials que feia l'alcalde Miquel Forns al voltant del balanç d'aquest any de mandat.
Us hem convocat aquesta tarda, tant la primera tinent d'alcalde, Aurora Carbonell, com jo mateix, en nom del govern de Sitges, doncs per fer una breu valoració d'aquest primer any de mandat de la legislatura 2015-2019. Un primer any de mandat que ens porta, sobretot, ens porta en trets generals satisfacció en l'acció de govern, sobretot per dues raons. Una, per la feina feta, i que teniu un document on teniu recollits els trets generals de la feina feta en cada un dels àmbits del pla de mandat, i també per la salut, per la bona salut que té el nostre pacte de govern entre Convergents, Demòcrates i la gent d'Esquerra Republicana. Veníem d'una campanya intensa, d'una campanya d'unes eleccions municipals intensa, de gran debat, i vam saber trobar fa un any doncs, un punt comú entre les dues formacions polítiques, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, que aquest punt comú és el pla de mandat. Malgrat que som tres formacions polítiques diferents i que mantenim lògicament el nostre perfil, la nostra diferència com a formacions polítiques i també com a dos grups municipals diferents, sabem trobar allò que ens uneix, sabem trobar aquells punts que ens troben en comú i que s'han definit i s'han recollit amb el pla de mandat i que en definitiva són fer un Sitges millor. El pla de mandat és el nostre full de ruta i l'apliquem dia a dia com a responsables que som del govern municipal. Però alhora també volem dir que, com que no governem amb majoria absoluta, doncs en aquest sentit hi tenim un actiu més, que és que el pla de mandat i l'acció de govern la desenvolupem també amb la suma d'altres formacions polítiques del plenari municipal, doncs que, doncs, cosa que ens fa fer doncs, tenir un gran esforç de diàleg, d'empatia, de comprensió, de compartir projectes en comú, doncs, per tirar endavant cadascun dels punts del pla de mandat. Per tant, creiem que en aquest sentit això és un avantatge i és bo per Sitges perquè és una visió més que s'incorpora a l'acció de govern. I malgrat dir-nos que de vegades que alguns regidors no hi són mai, o que l'alcalde no hi és mai, o que es governa poc, aquest document que teniu a les mans ens sembla que és la bona prova de que governem i que ho fem, i que hi som, i que hi ha molt interès i dedicació. La bona prova, el que deia abans de la bona salut del pacte, és cada un dels punts que teniu recollits en aquest document de valoració i de l'estat d'execució del pla de mandat, que trobareu amb projectes ja desenvolupats i d'altres que estan en vies de desenvolupament. Diuen els que entenen una mica més que nosaltres que en els mandats, el primer any es planifica, el segon s'encarreguen projectes, el tercer s'executen aquests projectes i el quart s'inauguren. No? Nosaltres podem dir doncs, que en aquest primer any hem fet projectes i que per tant estem executant des del primer dia i ho hem fet en aquells espais que considerem especialment sensibles del pla de mandat, que és els Sitges de les persones, el saber de les persones i el suport a l'economia i al teixit econòmic municipal, local, de Sitges, en tot el conjunt del municipi, que això es tradueix en activitat econòmica i en creació i manteniment de llocs de treball. Podríem posar alguns exemples, però bàsicament jo destacaria quatre apartats o quatre grups d'exemples que determinen una mica el compromís del govern i la transparència que hem exercit de l'acció de govern. Un primer àmbit seria l'aposta forta i ferma al servei de les persones. Jo aquí destacaria els ajuts socials que s'han tirat endavant en aquest primer any, tant en l'àmbit de les persones amb discapacitat, com l'àmbit de les persones dependents, com les famílies monoparentals, com les persones amb pensions no contributives. Hi ha hagut un pas endavant molt ferm amb els ajuts, i aquella feina que sempre ens agrada destacar, molt discreta i molt silenciosa, dels serveis socials, que és arribar a totes les famílies del municipi. I un altre àmbit, la projecció del que tindrà tot el que és la promoció de pisos de promoció municipal, els pisos de, diguem, de protecció social, que amb el desenvolupament del pla parcial de la Plana i Santa Bàrbara i Sud de Vallpineda ens facilitarà, doncs, aquesta posada a disposició de finques, de solars, que passaran a ser municipals perquè es puguin fer aquests habitatges. Hem de recordar que l'Ajuntament actualment no té finques per poder fer habitatge protegit, i que per tant és necessari tenir, doncs, el desenvolupament d'aquest sector per poder passin les finques a mans municipals. En l'àmbit de l'activitat econòmica i de la creació de llocs de treball i de manteniment de llocs de treball, en l'àmbit de l'ocupació, aquí podríem destacar d'aquest últim any tota l'aposta seriosa que s'està fent pel turisme de qualitat. El turisme és el nostre sector econòmic principal, conjuntament amb el sector serveis, i aquí l'aposta de treball aquest últim any ha estat aconseguir la certificació Biosfer, que, com sabeu, ha estat, doncs, aquestes últimes setmanes, doncs, l'entrega oficial de la certificació. Una certificació que, sigui dit de passada, no és una certificació que s'aconsegueix, es penja en una paret, s'emmarca en un quadre i s'ha acabat, sinó que ens obliga a ser constants i perseverants. Per tant, passarem revàlides en els propers mesos, i per tant hem de continuar millorant per continuar-la tenint, aquesta certificació. I a més ens posa deures per continuar tenint uns serveis públics i un entorn de qualitat. I els primers beneficiaris en seran els residents, en seran no només els turistes, sinó les sitgetanes i els sitgetans. O, per exemple, també el debat que estem tenint profund amb el tema del pla d'usos. El pla d'usos del casc antic, doncs, ja fa molts mesos que tots els sectors implicats, econòmics, però també evidentment polítics i socials, estan convocats en una taula de treball on s'està definint quins usos, des del punt de vista d'establiments, d'activitat econòmica, hi ha d'haver al casc antic. En l'àmbit de la transparència al govern obert, destacaríem la millora de l'economia municipal, de l'Ajuntament. Sabeu que el deute es va reduint, mes a mes. Tot això vol dir que, a més de reduir l'endeutament, estem reduint els interessos amb l'amortització dels préstecs, i tot això són diners que podem posar a disposició dels projectes municipals i de les persones. I en l'àmbit intern, de l'Ajuntament, la implantació de l'administració electrònica, que és un canvi, és una revolució dintre de l'Ajuntament, perquè suposarà agilitzar molt els processos administratius, que, com sabeu, doncs, de vegades són prou lents, i a la vegada també, lligat amb això, reduir els temps de pagament als proveïdors. Aquest és un objectiu que encara no hem completat del tot, però que estem a punt d'assolir i que l'administració electrònica ens està ajudant a aconseguir-ho. I a banda d'això, us destacaria un altre àmbit, que és que hem hagut d'apostar, donada la situació de vegades, doncs, de dificultats que té la nostra societat i que té també l'Ajuntament, per fórmules imaginatives per complir el pla de mandat. No? Per exemple, en l'aposta de la certificació Biosfer, però tenint al costat l'aposta del nostre municipi per la creativitat, la cultura i l'art, i continuar sent un referent a l'hora d'esdeveniments de qualitat en l'àmbit cultural, no fa poques setmanes hem fet el Festival Reciclart, no? Que és com una, doncs, unió d'art, de cultura i de tenir cura del medi ambient, tenir cura del nostre entorn, de la nostra façana marítima, no? molt amb la línia del que diu la certificació Biosfer. O, per exemple, l'escola Agnès, que sabeu que en aquest moment un dels criteris del govern de la Generalitat és la situació demogràfica, doncs precisament estem redefinint el projecte de l'escola perquè la qüestió demogràfica no sigui un problema, ans al contrari, sigui una virtut, perquè si l'escola la plantegem no només per infantil i primària, sinó també per acollir cicles formatius, quan aquesta és una aposta del govern de la Generalitat, i volem fer un edifici polivalent que pugui incloure infantil i primària i també cicles formatius en diferents àmbits, no en aquest cas de l'hostaleria, sinó en l'àmbit, per exemple, del món audiovisual, el món del cinema, també molt lligat amb la nostra idiosincràsia com a Sitges, doncs estem fent un projecte molt més sòlid per a l'escola Agnès. Perdoneu. O, per exemple, totes les qüestions lligades amb la col·laboració públic-privada, que, com sabeu, continuen sent una aposta del nostre ajuntament, tant en l'àmbit de la promoció turística, a través de la creació del Consell Municipal de Turisme, com, per exemple, en aquest moment, doncs, que s'ha complert 10 anys de debat del Pla General, doncs totes les qüestions que es plantegen al voltant del desenvolupament sostenible del nostre urbanisme més proper, dels nostres barris, doncs fer-ho conjuntament de la mà amb el sector privat, no? I aquí també hi podrien haver altres fórmules imaginatives, com són de la cura de la via pública i del nostre entorn amb els serveis urbans, no? Amb fórmules, doncs, amb accions coordinades de la brigada, tant el que és a la vila com al poble de Garraf, com al nucli de les botigues, amb negociacions constants amb les empreses concessionàries de neteja, de recollida de la brossa, de manteniment de l'enllumenat, de la jardineria, on les necessitats que van sortint i aquells punts negres que sabem que existeixen, doncs els anem intentant resoldre amb negociació contínua amb les empreses i plantejant fins i tot millores en el contracte, doncs, per poder atendre aquestes necessitats.
Avui 34 minuts del matí, un primer apartat, un primer punt de valoracions que feia ahir l'alcalde Miquel Forns. Joan, per on seguim?
Doncs amb la tinent d'alcalde, Aurora Carbonell, responsable d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va mostrar en plena sintonia amb l'alcalde Forns i també es va indicar que el fet de ser nous a l'Ajuntament es van sentir molt ben acollits per un equip de govern que en el fons, o per una sèrie de regidors que ja venien d'una pràctica de govern. Va destacar, òbviament, la certificació Biosfer, que ha garantit una feina transversal i que s'ha mantingut, va dir Aurora Carbonell, una comunicació fluida com a govern, un govern que està en minoria, amb el que els obliga, va dir també la regidora, a practicar molta democràcia. Estem oberts, a més va dir Aurora Carbonell, a entrar en converses amb altres partits. Va obrir, com dèiem abans, d'aquesta manera la porta, que després en el torn de preguntes va acabar de refermar també l'alcalde, a la incorporació d'altres formacions, tot i que no van mostrar cap preferència ni van indicar, doncs, cap a on podien anar els trets, però sí que es van mostrar oberts a la incorporació d'altres regidors d'altres formacions polítiques en el govern de cara a un futur. Escoltem, per tant, aquesta segona intervenció d'Aurora Carbonell.
Des d'Esquerra vam completa sintonia, moltes de les coses que tenia pensat dir són moltes, perquè són de les que ens sentim orgullosos, no, de que hem fet, per tant, moltes les repetirem, no? Però bàsicament, sobretot, primer, mostrar la satisfacció com a regidors del grup i com a grup d'Esquerra que està en un govern que comparteix amb el grup municipal de Convergència i Unió. Dir-vos que nosaltres, la gent d'Esquerra, veníem de fora de l'Ajuntament, no havíem estat regidors, i bé, ens venia de nou, cosa que hi havia gent aquí que ja tenia més experiència i que ens hem sentit molt ben acollits, i això penso que ha estat molt important per nosaltres, perquè hem pogut compartir, no?, en aquest sentit, si teníem una mancança d'experiència, doncs ens hem ajudat molt uns als altres. La veritat és que ho agraïm molt i crec que això ha sigut un punt molt bo com a inici de grup, no? Crec que el grup de govern és molt fort i té una bona connexió una mica també en aquest sentit, no? Perquè arribem uns nous i ens sentim ben acollits i això fa que treballem molt bé i molt a gust. En un any crec que hem demostrat que treballem tots, que ens esforcem, que intentem fer el màxim i que seguim el full de ruta del pla de mandat. El pla de mandat, a vegades, fins i tot, ens hem d'aturar perquè hem de dir, ojo, que és per 4 anys, que no cal que ho fem tot aquest any, perquè és cert que a vegades tenim la impressió de que anem fent, però ara quan ho repassem, diguem, bé, hem fet un pla de mandat de 4 anys. El primer any és cert que molt és de diagnosi, de veure com, què és el que et trobes, què és el que veus que pots fer més ràpid i menys ràpid, però crec que amb la col·laboració de tots, doncs, hem tirat endavant molts, molts projectes, fins i tot ser més dels que ens podíem pensar en un primer any. Un dels projectes que jo personalment em sento més orgullosa, que és el projecte Biosfer, també ens ha garantit la feina aquesta transversal tan important. El Batlle parlava, per exemple, del Festival del Reciclar, doncs un altre projecte o un altre fet que ha aconseguit el govern, que és precisament per aquesta feina conjunta i per aquesta feina transversal, no? De que tots anem cap a la mateixa direcció. Si amb temes de turisme estem dient que anem cap a un turisme responsable i sostenible, doncs evidentment la regidoria de Cultura va cap al mateix camí. Medi Ambient va pel mateix camí. Això penso que és molt important, no? El fet que com a govern ens reunim cada setmana i cada setmana ho parlem tot, doncs evidentment fa que tinguem una comunicació molt fluida i que tots anem cap al mateix camí, no? Destacar, doncs, com he dit, la certificació Biosfer, també la repensada de l'escola Agnès amb un centre polivalent, garantir sobretot la construcció de pisos socials, penso que és molt important per nosaltres que això hagi quedat garantit, i per exemple en administració electrònica, un punt que està tirant endavant i que nosaltres mateixos tots treballem ja podem signar tots amb el nostre mòbil, i penso que l'administració electrònica evidentment que ha de ser encara més, però que hem entrat ja d'una manera bastant, bastant forta, no? Només dir que bé, estem en un govern en minoria, és cert, que té avantatges i desavantatges. Per mi les avantatges que té evidentment és això, que és que practiquem molta democràcia contínuament, perquè sempre hem d'estar parlant amb els companys dels altres partits, sempre estem molt oberts a totes les comissions d'estudi, tots els treballs, les taules de treball, sempre convidem a l'oposició perquè estigui present, precisament perquè volem que la feina es faci conjunta i després no hi hagi dificultats, evidentment, per aprovar-ho. I inconvenients, bé, és el tema de que com som minoria, doncs quan ha d'arribar una cosa per ple, doncs a vegades és cert que potser necessitem més temps, perquè sempre es necessita més temps per parlar amb la gent, sempre es necessita més temps per preparar-nos, no? Tot i així, nosaltres ho hem dit en diverses ocasions, ara portem un any, estem oberts a que entrar en converses amb altres partits per si donat el cas es tingués que ampliar el govern, i nosaltres sempre hem ofert la mà estesa, no? Per la resta, només dic que com a grup d'Esquerra nosaltres estem molt contents, estem molt orgullosos de la feina que estem fent, estem satisfets del pacte, l'estem complint tal com vam quedar, no? Estem complint exactament les expectatives també que teníem, i penso que en aquest sentit estem orgullosos i estem contents, i pensem que és amb la línia que hem de seguir. Si es pot ampliar, s'ampliarà, si no, seguirem treballant i seguirem complint el pla de mandat que el vam fer entre tots, i que penso que és el que hem de continuar fent.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Avui 41 minuts del matí, balanç positiu que també feia, com hem pogut escoltar, amb la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Aurora Carbonell.
I a partir d'aquí el torn de preguntes. D'entrada, vam preguntar a l'alcalde, doncs, què és el que està costant més a partir d'aquest balanç positiu que ens feia ell mateix. I la resposta va ser que està costant més la pròpia reorganització de l'Ajuntament pel que representa de canvi d'hàbit i de cultura de treball i d'organització. Confien en aquest sentit en l'estructura directiva futura que pugui acabar d'ajudar en aquest canvi. Més preguntes que se'ls hi van fer amb els responsables municipals. Per una banda, l'escola Agnès. Sembla ser que la setmana passada en el comiat del Consell d'Infants, el conseller representant de l'Agnès de Sitges va entregar a l'alcalde una sèrie de cartes procedents d'alumnes de l'escola demanant doncs que es construeixi d'una vegada aquest centre. Ara el tema, va dir l'alcalde, ja no és pressupostari, sinó demogràfic, i per tant doncs s'ha començat a demanar a partir d'aquesta doncs nova formulació, és a dir, que no només sigui una escola, sinó que també acollir mòduls de formació professional. Sobre el Top Manta, tots els efectius de la policia local que hi ha disponibles s'acaben destinant a perseguir la venda ambulant. La comissió que hi ha ara sobre el Top Manda tindrà els resultats passat l'estiu i per tant doncs, es podran començar a aplicar mesures que hagi estudiat aquesta comissió passat l'estiu, tot i que és un problema, com sempre s'ha dit, és supramunicipal. Sitges suporta la mateixa pressió
que va més enllà del que és el poble.
Que d'altres municipis. Al peatge hi ha un grup de treball de la C32 coordinat per l'ADEC, de la qual formen part ajuntaments, consells comarcals, sindicats, la UPC, que també ha de fer un estudi i després es decidiran a aquests nivells les accions reivindicatives per reclamar doncs, que hi hagi alguna sensibilitat cap al territori en el preu del peatge. Sobre el conflicte amb la policia, va dir que efectivament hi ha hagut alguns endarreriments del pagament d'hores extres per, diguem, problemes entre departaments municipals que no entenen exactament igual com s'ha de procedir en aquest abonament, que espera l'alcalde que això es pugui resoldre i per tant es puguin abonar aquests endarreriments. Amb l'oposició va dir el Batlle que la relació és fluida, que i de fet ho va dir més Aurora Carbonell, que el dia a dia se'ns menja tots, però que doncs, amb el temps s'acabaran de llimar, es millorarà aquesta fins i tot relació. Va dir Aurora Carbonell que l'oposició es queixa de que els papers se'ls donen tard, però és que es treballa tard a la pràctica i per tant és impossible donar les coses amb la fluïdesa que l'oposició doncs reclamaria. Això és el que va dir la regidora. El conflicte amb intervenció, efectivament, finalment aquest expedient no l'obre l'Ajuntament, no l'obre l'alcaldia, sinó que qui té la competència és el Departament de Governació de la Generalitat. Per tant, s'han més aquesta petició d'aquest departament, que valorarà, doncs, demanant els informes preceptius, toca o no interposar aquest expedient i si aquest és disciplinari o merament informatiu sobre la intervenció. Es va mostrar també l'alcalde obert a parlar amb tots els grups, no va definir cap mena de preferència sobre el tema de poder obrir converses per l'ampliació d'aquest govern, que ara mateix és de 8 regidors sobre 21 i per tant està bastant per sota del que seria la majoria absoluta, que seria de 11. Sobre la gerència va dir que el termini de presentació de sol·licituds de currículums, tant per la plaça de gerència com per la plaça del cap del Departament de Serveis a les Persones, està obert fins al 29 de juny. Són les dues places externes que es faran doncs, a través d'un concurs obert. Després hi ha dues àrees més, la d'alcaldia i la de territori, que seran de promoció interna. I que doncs, es farà tot el procediment més endavant. Entén l'alcalde que a l'estiu tot plegat ha d'estar. I per últim, sobre el Prado, va dir Miquel Forns que després d'haver fet la declaració d'urgència, gràcies, s'acaba a caure una teula, això el que permet és fer que els processos siguin molt més ràpids a l'hora de la tramitació i per tant doncs, que es procedirà d'urgència a buscar l'empresa i a reparar la teulada. També va anunciar l'alcalde que no es liquidarà la fundació del Prado fins que no s'acabi l'obra de la teulada. Per què? Doncs perquè si no aleshores es podria generar un embolic legal, perquè la subvenció va per la fundació. Si no tens fundació,
clar.
No tens per on
tenim rebre problema.
La fundació, la subvenció. Aleshores, doncs, s'ha decidit ja que no es liquidarà fins que no s'acabi l'obra per evitar l'embolic legal que representaria. Escoltem, si de cas, les paraules de l'alcalde Miquel Forns a partir d'aquest torn de preguntes amb intervencions dels periodistes.
Està clar que el que està costant és la pròpia reorganització de l'Ajuntament. Pensem que anem a passar d'un Ajuntament que estava acostumat a treballar moltes coses en paper a moltes coses que es treballaran electrònicament. Fins i tot per nosaltres, com a equip de govern, això també ens suposa un canvi, perquè és un canvi no només d'hàbits, sinó de vegades fins i tot a nivell cultural, a nivell de que afecta moltíssimes coses, no? Perquè, com deia l'Aurora, signar amb el mòbil vol dir que has d'estar molt pendent de tot allò que arriba perquè si no ho signes amb el mòbil queda aturat, no? I si queda aturat en el teu mòbil, per dir-ho d'una manera, la teva signatura, doncs es poden aturar la resta de passos que hi ha, no? Per tant, està canviant la cultura interna, i això és veritat que s'ha fet un esforç important en formació, se n'ha de fer encara més, i que això no és només una part, que això no és només una part, és un instrument més. Després la reforma de l'estructura organitzativa a tot el que és la zona directiva de l'Ajuntament, que també es transformarà en els propers mesos a partir de les direccions i la gerència, és un altre element més, no? I aquest canvi organitzatiu, doncs, bé, diguem que doncs té les dificultats que té, sobretot per falta de treballar d'una manera, no? Que ara haurem de treballar d'una altra, no? I en aquest sentit, doncs, la formació serà clau, i sobretot jo diria no tenir una excessiva pressa, eh? Vull dir, s'ha d'anar fent i entenent, doncs, que hi ha uns mecanismes de transversalitat, de coordinació, que potser ara, doncs, no funcionaven prou bé i que se l'han d'anar implantant.
De les col·legues, si us podríeu comentar alguna cosa més, i sobretot quin grau de seguretat hi ha que es farà això que comenteu?
De fet, el grau de seguretat de moment no hi és, perquè s'ha de, és a dir, això ho ha de confirmar la Generalitat. Recordem que les competències d'ensenyament són del govern de Catalunya. Nosaltres, en el que estem enormement preocupats, i així ho vam recollir l'altre dia al Consell d'Infants, abans d'acabar l'acte d'acomiadat amb els consellers que plegaven, un conseller representant de l'Escola Agnès ens va lliurar tot de cartes, no?, signades pels alumnes de l'Escola Agnès, on reformaven la seva petició per voler una instal·lació nova, no?, evidentment recollida pel govern i, jo diria, per tots els grups municipals. Hem vist que, donat que ara es posa molt de valor o molta importància, no en el factor econòmic, que era el que aquests anys ha marcat el fet de que no es fes l'escola, és a dir, un tema pressupostari, ara no és un tema pressupostari, és un tema demogràfic, doncs evidentment Sitges, tot i que la demografia de Sitges no és igual que tots els altres municipis, som un pèl diferents en aquest sentit, doncs afegir aquest element, és a dir, ja que volem fer una aposta, ja que el govern de la Generalitat vol fer una aposta per la formació en secundària, en els cicles formatius, ja que nosaltres també hi apostem i a més volem fer diferent de la que ja tenim actualment, que és una oferta boníssima i que funciona molt bé, que és l'oferta de l'Institut Benaprés en l'àmbit de l'hostaleria. Doncs fer una aposta per cicles formatius en l'àmbit audiovisual, i donat que hem de construir un edifici per l'Escola Agnès que es puguin acollir aquests estudis en aquesta escola, en aquest edifici, i que hi hagi l'oferta d'educació infantil i primària i de cicles formatius. Això evidentment és una aposta municipal que esperem que rebi també el recolzament del ple en les properes setmanes, i que sigui el que defensem davant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que és una mica el que ja hem començat a fer, però que evidentment encara no està assegurat per part de la Generalitat.
Jo tenia dues qüestions. Una primera seria l'inici de la temporada estival. S'està veient com que augmenta, d'alguna manera s'està agreujant la situació, sobretot per xarxes socials, la ciutadania està fent moltes denúncies. Volia saber si hi ha algun progrés, algun avanç, tant a nivell de grup de treball de l'automanta com a nivell policial, que s'està treballant en aquest sentit. I un altre, parlant de grups de treball, l'alcalde va comunicar fa poc que s'estava amb el tema de les rodalies, no, perdó, amb el tema del viatge, disculpa, s'estava creant un grup de treball transversal entre universitats, món empresarial. En quin punt també es troba aquestes reunions?
Molt bé, començo pel darrer. S'ha creat un grup de treball de la C32 coordinat per la BEC, coordinat per l'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, que aglutina tots els municipis del Garraf i del Baix Penedès afectats per la C32, i també pels municipis de l'Alt Penedès que s'hi han afegit. No només es tractarà l'àmbit de l'autopista C32, sinó segurament també la carretera nacional que passa per l'Alt Penedès, amb totes les dificultats que suposen de mobilitat i sobretot el tema del peatge, el greuge del peatge. Aleshores, s'hi han afegit, evidentment, o hem format aquest grup de treball, els ajuntaments, els tres consells comarcals, l'Associació d'Empresaris, la DEC, els dos sindicats majoritaris, en l'àmbit dels treballadors i treballadores de les tres comarques, és a dir, UGT i Comissions Obreres, i també com a centre universitari l'UPC. S'està consensuant ara un seguit d'accions que es aniran desenvolupant des de passat l'estiu, és a dir, des de 2016 fins l'any que ve, 2017, que és quan es farà 25 anys que es va inaugurar l'autopista. Una mica que serveixin de reflexió pel que ha passat a la comarca durant aquests 25 anys, però també del que ha passat com a greuge a la comarca el peatge, el preu del peatge d'aquesta autopista. A partir d'aquí s'encarrega un estudi socioeconòmic dels efectes del peatge, i els resultats de l'estudi seran els que determinaran el calendari final d'accions. Seran accions reivindicatives, seran accions reivindicatives, però s'estan determinant ara, quan estigui l'estudi s'acabaran de fer. I pel que fa a la qüestió de la venda ambulant irregular, il·legal al carrer, és cert, hi ha molta presència aquestes últimes setmanes. Això ha vingut agreujat per dos fets. Una, estem ja en temporada d'estiu, això vol dir que tenim molts esdeveniments i molta presència de turistes i excursionistes a la via pública, i això ho saben molt bé els manters, per tant hi ha més presència, perquè no hi hauria presència si no hi hagués compradors, i com que hi ha compradors, doncs hi ha manters. I segona, fa calor, fa bon temps, i això ho acompanya encara més. Aleshores, estem dintre de la situació global que està patint tota la costa catalana. Les previsions del govern de Catalunya és que això no anirà menys, anirà més. Els efectius i els recursos municipals que tenim en aquest moment els tenim tots com a prioritat a la venda ambulant, sempre i quan no sorgeixi una emergència. Si surt una emergència, evidentment es deixa el patrullatge de la venda ambulant i s'atén l'emergència. I heu de pensar que en un municipi amb tres nuclis de població importants, les botigues, el poble de Garraf, la vila, i en temporada turística, d'emergències n'hi ha cada dia a cada torn, i per tant de vegades es fa difícil. No obstant, el treball de la comissió de la venda ambulant, que vam estar-hi doncs, precisament reunits dijous passat, encara hi ha el seu final. Segurament passat l'estiu ja tindrem unes conclusions que són les que ens determinaran què s'ha de fer a partir d'ara amb els recursos municipals que hi ha, tant des del punt de vista policial, tant des del punt de vista de serveis socials, com des del punt de vista d'actuació a la via pública, de serveis urbans, etc., o campanyes de conscienciació a nivell de comunicació, com els canvis o les actuacions que s'hagin de fer a nivell català i espanyol. I això són les conclusions que ara està treballant la comissió.
En aquesta línia que ara comenta, es valora o es posa sobre la taula l'opció de poder sancionar els compradors?
Sí, sí, hi és. El problema principal, i que això és el que ens transmet als cossos policials, és que quan es patrulla no hi ha compradors, perquè quan un veu un agent d'uniforme, si sap que el que està fent és irregular o il·legal, ja no compra. I clar, no pots posar una sanció a un comprador si no el veus en el moment que compra i en el moment que està fent el pagament i es queda amb el gènere comprat. No s'hi val, m'han dit, he vist al Facebook, hem fet una foto, no serveix. Ha de ser en el moment. I per tant, això es fa difícil, eh? Es fa difícil.
A veure, parlant també de policia, saber com està la relació amb la policia, el conflicte i la posició de, bueno, la mesura de pressió que ha dut la policia de no fer cap servei de reforç, si hi ha hagut contactes, reunions, encara està en el tema de negociació.
Sí, bàsicament ha estat una conseqüència d'uns endarreriments amb uns pagaments que actualment estan aturats per una qüestió de, diguem, d'informes interpretatius, és a dir, algun departament municipal dona l'okay i un altre departament municipal no el dona, i és per un tema d'assistència dels agents de policia a judicis. Hi havia algun altre servei extraordinari pendent que ja s'ha pagat, i com aquests endarreriments han generat això, doncs, que hi hagi doncs, una part de la plantilla, no? Doncs que l'assemblea va decidir que no es volien fer alguns serveis extraordinaris. De totes maneres, de cara a la Gay Pride que hem celebrat ara i a Sant Joan, el reforç que també hem tingut de Mossos d'Esquadra ha garantit i garanteix absolutament la seguretat en els àmbits habituals del que són aquestes rebelles. Així que esperem que aviat es pugui desencallar aquesta qüestió, que dic, insisteixo, no és una falta de diners ni de voluntat política, és un tema interpretatiu d'informes en l'àmbit administratiu.
Em parla del principi del bon estat de salut de l'acord de govern, del pacte de govern entre els tres partits, preguntar-li també com valen, com estan les relacions amb l'oposició, tenint en compte que això és un govern minoria, que per tant és necessària aquesta relació i que donen suport també a mesures que vostès presentin, i de quina manera pot afectar a partir d'ara, o no sé si està afectant els darrers fets amb la interventora, el fet de la relació aquesta difícil amb intervenció, de quina manera afecta això la relació entre govern i oposició, tenint en compte que l'oposició en gairebé en bloc s'ha posicionat, no, també al respecte.
Bé, les relacions amb l'oposició, tot i que segurament és al contrari, jo penso que és fluida i que cada vegada ho serà més, i ho és. És cert que el dia a dia ens menja a tots, i moltes vegades ells es queixen de que arriben les coses molt tard, però és que realment tots anem justos, perquè el dia a dia doncs, ens fa anar sempre molt ràpid i no... Per part nostra voldríem sempre tenir-ho tot molt abans, però és cert que sempre ha d'entrar algú per urgència, a l'última hora, perquè per molt bé que vulguem fer les coses, sempre n'hi ha que es retrasen per la feina i pel mateix funcionament de l'administració. Però en aquest sentit, per això penso que cada vegada funciona millor, perquè cada vegada veiem més el que ens passa, no? Que vols explicar i no dona temps perquè encara no tens aquest dictamen, no tens aquest paper... Però la relació és, jo crec que és bastant constant, i normalment ara justament, no, en el pla de mobilitat, per exemple, que ha fet la companya Carmen Mirall, doncs ha estat parlant amb tots. En el pla de barri, sé que també està en el tema del Consell de Turisme, jo també he obert, vull dir, totes les taules, totes les comissions d'estudi que fem, posem sempre un membre de l'oposició, l'estem posant perquè vinguin a totes les reunions. Una altra cosa és que després puguin venir, que això ja és diferent, però nosaltres almenys obrim la porta perquè estiguin presents a tot allò, perquè és evident que després és molt més fàcil, encara si han estat presents durant la feina, per després el desenvolupament final. En el tema d'intervenció no hauria d'afectar en les relacions de l'oposició. Ells ens han preguntat, amb alguns hem parlat ja directament del tema, amb altres no, pel que sigui, però jo no penso que la funció d'un treballador, perquè és una habilitada més, hi hagi ara una circumstància especial, tingui que afectar més o menys amb les relacions que tinc amb l'oposició, perquè diferències o problemes, diguem, amb treballadors n'hi ha amb moltes classes i amb molts tipus de treballadors, i no crec que això tingui per què afectar amb les relacions amb l'oposició, no. Ells, en el sentit de que alguns s'han ofert, no?, que volen col·laborar i que volen ajudar, i fantàstic, vull dir, hem explicat exactament què és el que ha passat, i jo penso que les relacions amb l'oposició doncs han d'anar millor, aniran millorant seguríssim, perquè moltes de les coses que jo penso que moltes de les coses que a vegades les queixen de que no tenen la informació o que no es senten partíceps, sobretot és perquè el primer any de govern et fa primer posicionar on estàs, què fas, quan triga cada cosa en acabar-se, i això és el desconeixement potser a vegades de no haver pensat que tenies que haver-ho comentat abans, però jo crec que les relacions aniran millorant, això sí. No sé si vols afegir alguna cosa més.
No, simplement que per part nostra el govern tenim clar que qualsevol, diguem, situació que hi hagi dintre de la casa, amb algú, doncs, com el mateix que deia, el conflicte que hi ha hagut o la qüestió que hi ha hagut amb els representants sindicals de la policia respecte a les hores aquestes pendents de pagament, tot això no ha d'intervenir en la gestió política. I per tant, doncs, aquesta discrepància que és clara i manifesta amb la intervenció general, doncs no ha de tenir cap mena d'afectació política. El ritme polític i l'espai polític és un, i l'espai funcionarial és un altre. I per tant, no, per part nostra, no hi ha d'haver cap mena de problema. Cap.
Dues qüestions en relació amb això que estaven comentant. Per una banda, en quin punt està la tramitació de l'expedient amb la intervenció, i per una altra banda, en relació al que comentava abans l'Aurora, sobre el fet d'estem oberts, entrar en converses amb altres partits, en quin punt estarien també en això? És a dir, si hi hauria la possibilitat de que passat el partit sortissin converses, si hi hauria alguna preferència o prioritat per part del govern per establir aquestes converses?
Respecte a l'expedient de la intervenció, qui li pertoca fer l'expedient és l'administració de la Generalitat, el Departament de Governació, i el que hem fet és doncs, demanar al Departament de Governació quin coi l'expedient, que l'obri. Estem a l'espera de la resposta. Lògicament, el que ha fet el Departament de Governació ara és demanar documentació recollir-la perquè pugui valorar si obre o no l'expedient. I si l'obre, doncs quin procés ha de seguir. I respecte al segon, la segona pregunta que ens feu, com comentàvem i hem comentat durant tota la compareixença, no? La nostra aposta és pel diàleg i per tant estem oberts a parlar amb tots els grups. Això sí, hi ha un pla de mandat que ens guia, hi ha un pla de mandat que és l'acord del principi de legislatura, dels grups que van decidir formar govern i que per tant van fer un pas endavant i van dir nosaltres ens mullem i nosaltres fem govern i per tant això ho determina, però estem oberts a parlar amb tothom, eh? I per tant jo espero que les properes setmanes, no? Un cop doncs haguem acabat de veure doncs, tota la feina feta fins ara i els deures que hi ha més immediats, la feina que hi ha més immediata, doncs poder-ne parlar amb tots els grups.
I lligat amb això, el tema de la gerència que heu comentat abans, en quin punt està? I es va publicar el decret, segons vàreu anunciar, quins terminis seguirà aquest
sí. Respecte a la gerència, tal com vam anunciar en el ple no es va debatre aquest punt ni es va votar, simplement es va donar una informació, tenent que la normativa permet a l'alcaldia donar informacions en el ple, es va anunciar que d'acord amb l'informe del secretari i d'acord amb l'informe de governació de la Generalitat, això es podia aprovar per decret. I aquelles bases que s'havien d'aprovar pel ple, pactades amb l'oposició, amb alguns grups de l'oposició, per ser més exactes, s'han aprovat per decret. Simplement és que l'òrgan que ho ha aprovat és el que ens ha dit el govern de la Generalitat, governació, perdó, no el govern, que ens ha dit els juristes del Departament de Governació que li corresponia a l'alcalde, s'ha fet. Es va fer i es va publicar el butlletí oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat. I a partir de la publicació del diari oficial de la Generalitat comencen a comptar els dies, els terminis per presentar-se els aspirants o les aspirants a director de l'àrea de serveis a les persones, a direcció de l'àrea de serveis a les persones i a la gerència. I ja està obert el període, finalitza el 29 de juny i en aquest moment em consta, perquè ho he anat preguntant a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que hi ha aspirants que han presentat el seu currículum i per tant entraran en el procés. Un cop acabi el 29, es tanca el procés i llavors ve el que disposa les bases, que és el concurs de mèrits i l'entrevista. Per tant, serà el tribunal o diguem la mesa de valoració que recull les bases, es reunirà, establirà els mèrits que li corresponen a cada aspirant, farà l'entrevista i procedirà a seleccionar tant la direcció com la gerència. Nosaltres creiem que aquest estiu, teòricament, si tot va bé i no hi ha cap impediment i cap entrebanc, doncs hi hauria d'haver gerència i direcció treballant dins de l'estiu.
Gerència i direcció, o perquè en principi hi ha tres direccions.
Sí, correcte. Ara les que s'han convocat, que són externes, és una direcció, que és la Direcció de Serveis a les Persones, Organització i Govern Obert, i la gerència, que són els que estan convocats. També hi ha pendent les altres dues direccions, la direcció d'alcaldia i la direcció de promoció i territori, que aquestes s'han de fer de promoció interna. Aquestes encara hem d'aprovar les bases. Jo diria que aquesta tardor. És a dir, aquesta tardor ha d'estar tot en marxa precisament perquè l'elaboració del pressupost, la plantilla, la RLT, que són tres, i les ordenances fiscals, ja sigui una responsabilitat que des del punt de vista tècnic, no polític, tècnic, coordinin de manera transversal amb tots els departaments implicats la gerència i les direccions. Des del punt de vista polític, aquesta és una altra feina i aquesta està a les nostres mans. I aquesta ja es pot començar a fer avui mateix.
Permeteu-me que torni una mica al tema de la interlocutora. En relació a l'expedient que es va anunciar de la interlocutora, què creu l'alcalde o el govern, si ho pronunciar, que es podria haver fet millor en aquest cas i si de cara al futur hi hauria alguna manera de suavitzar la relació que pugui haver-hi actualment amb la interventora?
Nosaltres mai posarem en qüestió la feina d'una secretaria o d'una intervenció. Som els primers que volem que es compleixi la legalitat. I malgrat en aquests últims dos anys doncs hi ha hagut un criteri molt estricte de compliment de la legalitat, però no l'hem qüestionat. El que no volem és que se'ns treguin funcions a la part política ni que ningú s'excedeixi de les seves funcions. I la Secretaria General, la Intervenció General i la Tresoreria tenen unes funcions per llei públiques reservades, i a més molt ben definides, i entenem que aquestes són les que s'han d'exercir i no volem que passi res més que això, que cadascú actuï en el seu àmbit, res més.
Si n'hi ha cap més preguntes, venen a... Bueno, no sé.
Sí. Teniu alguna més?
Sí. Volia preguntar per la funció del Prado. Està posant liquidació. Després d'això, què és el que...
Ara ja tenim el projecte aprovat, de redacció de... Ai, perdó, la redacció del projecte de la teulada. Com sabeu, va caure alguna teula, val? Es va haver de posar una malla de protecció, i ara el patronat ja s'ha reunit perquè ara comença el procés de que es puguin presentar les empreses per licitar, per l'obra. Un cop passi el procés, s'adjudicarà per part del patronat i es faran les obres. Vull dir, amb tot això, que com que ha caigut alguna teula al carrer, s'ha declarat d'urgència aquesta obra. I per tant, els processos administratius es redueixen a la meitat de temps. Per tant, es publicaran els butlletins oficials, doncs ho dic perquè si veieu, carai, surten publicats 15 dies en lloc d'un mes, és per aquest motiu. Carai, ara s'han reunit el patronat molt més aviat, és per això. Hi ha hagut una declaració d'urgència durant l'estat de l'edifici. I el que sí que tenim clar els membres del patronat, tant per part del Prado com per part de l'Ajuntament, és que no dissoldrem definitivament o no liquidarem definitivament la fundació fins que s'hagi acabat l'obra de la teulada. Perquè si no, ara tindríem un problema jurídic i administratiu i probablement pressupostari, i per tant no volem complicar més la situació, i per tant tenim el procés de liquidació en marxa, però el tenim, diguem, una mica arralentit, esperant que es faci, que s'executi l'obra de la teulada.
Doncs fins aquí aquest resum que els hem ofert, volia dir, a l'entorn del que fou ahir la roda de premsa de valoració de balanç d'aquest primer any de mandat a càrrec de l'alcalde Miquel Forns i la primera tinent d'alcalde Aurora Carbonell. Són les 11:10 del matí. Anem a fer allò com si comencéssim la tercera hora. Vinga, endavant.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
I 11. Vinga, comencem aquí aquesta tercera i última hora d'aquest cel obert d'avui dimarts 21 de juny de 2016. Avui, a les 8 del vespre, a les terrasses del Palau Maricel es presenta pregoner, pandonista de Sant Bartomeu i pandonista de Santa Tecla d'aquest 2016, a banda també descobrirem també quin ha estat finalment el cartell guanyador de la Festa Major i Santa Tecla d'aquest 2016 i evidentment qui ha estat el seu autor. Una petita juguesca que els proposem a partir d'aquí serà pregoner o pregonera i els pandonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Vinga, va. Pandonista de Sant Bartomeu. Els diem que té el cap molt ben amoblat. Pandonista de Santa Tecla, d'aquest 2016. Els diem que ha viscut gairebé sempre envoltada de poesia. I sobre el pregoner, els podem dir que en el seu dia, i potser encara dia d'avui, va anar sobre quatre rodetes. Bé, doncs, unes quantes pistes sobre els personatges inicials, diguem-ho així, de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla d'aquest 2016, que es desvetllaran, evidentment, aquest vespre a partir de les 8, com els dèiem, en aquest acte que organitza la Comissió de Festa Major i Santa Tecla a les terrasses del Maricel a partir de les 8 del vespre. Els proposem, en els minuts que segueixen, doncs, un record el que fou la missa de Sant Joan a l'església de Sant Joan el juny del 1991. Una celebració que va incloure, evidentment, la benedicció de l'església de Sant Joan a càrrec del que aleshores era l'arcabisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles. És un document de prop de 25 minuts que els agradarà, perquè escoltaran, doncs, l'arcabisbe de Barcelona, com els dèiem, Ricard Maria Carles, escoltaran també el qui aleshores era rector de la parròquia de Sitges, mossèn Josep Nicolau, escoltaran també el que en el seu dia també va ser vicari encarregat de l'església de Sant Joan, el recordat també Antoni Deulofeu, fins i tot podran escoltar en algun moment l'Antoni Miravent, aleshores en el seu últim any de cap de protocol a l'Ajuntament de Sitges, posant ordre allò als feligresos a l'hora de rebre la comunió. És un document, com els dèiem, del 24 de juny del 1991 que els proposem en aquesta tercera i última hora de programa.